Dia 28 de setembre del 2006, hem començat amb uns petits problemes tècnics, no passa res, ja estem situats, ja estem en onda, estem al 107.2 de l'FM, estem en aquest programa que es diu que consti en acte i que ens reunim aquí, doncs, com molt bé saps, els dijous, ens reunim una mica els de sempre. A la meva dreta el senyor Albert Subirós, bona nit, Subi.
Hola, molt bona nit.
A la meva esquerra hauria de tenir la senyoreta Gemma, però avui no hi és. Per què? Perquè la tenim destinada a l'Ajuntament, perquè avui toca ple i esperem que al llarg del programa pugui venir amb les informacions fresques d'aquest ple municipal. A dintre del control tècnic, la Dolors Paez i en Joan Bernet. Subi, avui tenim una mica una suma de moltes coses. Ja ho veuràs, eh? Avui hem preparat una cosa ben arregladeta perquè d'entrada doncs, tindrem aquesta informació del ple que espero doncs, que la Gemma, com et deia abans, al llarg del programa pugui doncs, aportar-nos totes les informacions d'un ple que ja ens apunten que hi havien 22 preguntes previstes per fer en el torn de precs i preguntes.
Ja no arribarà pas.
Per tant, la Gemma igual arriba a les 12 de la nit aquí a l'estudi, igual ja fa dues hores
farem la setmana que ve,
que
doncs.
Estem dormint. En tot cas, ell ens mantindrà informats, ja sabeu que ens va enviant missatges i fa trucades doncs, per anar-nos informant de com està la situació. A més, també, com molt bé saps, el diumenge es va fer la presentació de la secció local de les Joventuts d'Esquerra Republicana i hem volgut doncs, parlar amb el seu portaveu, amb el Pau Ibars, que doncs, ens ha explicat amb un petit tall, amb un fragment de 3 minutets, què són la JERC i com és que s'han tornat a restablir aquí a Sant Feliu de Codines. Tindrem també la clàssica secció dels cants. Quin cant ens toca avui, Subi?
Avui farem Cant Nicolau.
Cant Nicolau.
Dintre la branca dels Mauri, que ja estàvem fent fa unes setmanes.
Molt bé. A més, tindrem les notícies, amb un grapat de coses que hi han previstes, coses que han passat. Sabeu aquests incidents que han passat a l'Ajuntament, que es van trencar uns vidres. Us intentarem explicar una mica més, tot i que no hi ha masses més detalls, però sí que us intentarem doncs, clarificar una mica la situació. Aquesta secció que vam estrenar aquesta nova temporada, el Què deia la pinya? Repassem aquesta revista local amb totes les coses que han anat passant al llarg dels anys i que a través de les pàgines de la pinya doncs, podem anar una mica recordant. Fem aquesta fotografia, aquest pas en el passat, recordant les coses de l'any 92, de l'any 89, coses interessants de debò. I a més, sabeu que des de la Festa Major tenim un nou mossèn a la parròquia de Sant Feliu de Codines. Mossèn Joan doncs, ha marxat a Manlleu i el substitueix mossèn Rosic. Ens hem acostat a la parròquia per saber qui és mossèn Rosic i saber doncs, una mica quins objectius té per aquesta, doncs, una mica, aquesta nova etapa que viurà el nostre poble. Hem anat a parlar amb ell aquesta tarda i hem gravat una entrevista amb mossèn Rosic. Perquè tots vosaltres el coneixeu i sapigueu qui és el nou mossèn de l'església de Sant Feliu de Codines. I tot això combinat amb la frescura que us aportarà en Subi, que segur que alguna cosa sovint de comerços, algun detall ens deixaràs caure, segur que sí. Doncs comencem el programa d'avui. Senyores i senyors, bona nit a tothom i engeguem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
Què és el que passa?
L'agenda!
Doncs comencem amb els cursets una altra vegada, ara comença el curs escolar i també comencen tots aquests cursets que tant ens agrada anunciar cada any. Concretament, el dia 2 d'octubre comença un nou curset de Sevillanes al centre cívic i durarà fins al dia 22 de juny. Es farà de 8:45 fins a les 10 del vespre cada dilluns. I la professora és la senyora Sílvia. A més, els dijous, doncs, tots els socis de les Sevillanes que vulguin també poden anar a ensejar. Per apuntar-se?
Una mica sovint és el dilluns anar a aprendre, una mica anar a perfeccionar la tècnica,
sí.
I el dijous és anar a practicar tot el que has après el dilluns.
Sí, tots els socis, doncs, anar a disfrutar el dijous, anar a ballar, no? Qui vulgui apuntar-se, doncs, que vagi al centre cívic o que truqui al 93 866 0491. Ja ho sabeu, si voleu ballar a Sevillanes, al centre cívic.
Bé, doncs també dir-vos que l'Ajuntament s'ha adherit un any més a les Jornades Europees del Patrimoni, que organitza el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració dels ajuntaments, les federacions de municipis i l'Associació Catalana de Municipis, i que tindrà lloc els propers dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre. Dir-vos que el divendres dia 29 de setembre, o sigui aquest divendres, demà, hi ha una visita cultural a l'Església Parroquial. Emmarcat amb aquestes jornades, doncs s'organitza una visita a l'església el divendres dia 29 a partir de les 9 del vespre, sovint. És una visita, una visita nocturna, i doncs també s'oferirà la possibilitat de poder pujar al campanar des de les 9 de la nit fins a les 11 del vespre.
I vaig anar-hi fa un parell d'anys, aquesta pujada al campanar.
Sí, no?
Aquesta pujada nocturna. I era una altra situació, però està molt bé.
Doncs aquesta vegada, doncs englobat amb aquestes jornades europees de patrimoni, doncs es fa aquesta visita al campanar de Sant Feliu de Codines. I a més, també hi ha una sèrie de pintures barroques que estan doncs exposades i que també es podran contemplar. Com que doncs ens faltava una mica més d'informació, hem dit, mira, ens anem a parlar amb el regidor de Benestar, amb el senyor Andilla, perquè ens expliqui exactament què és el que es farà el divendres.
Demà divendres, dia 29 de setembre, de 9 a 11 del vespre, a l'Església Parroquial es farà una visita dins de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. Serà una visita per veure els quadres que hi ha del pintor Fèlix Mestres i Borrell, anomenat El Baptisme de Jesús, un quadre d'Antoni Vila Arrufat, que està exposat al Santíssim, que és un Jesús davallat de la creu, i després els quatre quadres del pintor Pere Coquet: L'empresonament, el martiri i la glorificació de Sant Feliu. També podrem veure un sagrari barroc tardà del segle XVIII, que és un sant sopar, i després els que vulguin podran pujar al campanar i veure Sant Feliu de nit. El campanar és obra de l'arquitecte Puigboada, deixeble d'Antoni Gaudí, i van treballar-hi veritables artesans de Sant Feliu, paletes i manyans. És una obra veritablement considerada una joia pel nostre poble i que podem estar orgullosos. Si hi veniu, us explicarem una mica les dades dels pintors i serà un recorregut doncs, per passar una estona bé, agradable, i conèixer una mica les arrels cristianes del nostre poble.
Em comenten sovint que, a més, un d'aquests quadres que hi ha exposat, es veu que està, doncs, hi ha un catàleg on es diu que hi ha 100 quadres de referència a Catalunya, i un d'aquests es veu que està doncs, dintre d'aquestes 100 obres d'art que diuen que s'han de conèixer de Catalunya.
Per qui tant, ho diria, eh? Tantes vegades sí? He anat a missa i...
Un Pere Coquet...
I no li donem importància.
Doncs, però aquests no els tenen allà, eh? Aquests els exposaran per l'ocasió. A més, sovint també, enllaçant amb aquestes jornades europees, el diumenge dia d'octubre, hi ha jornada de portes obertes al Museu Municipal de Can Xifreda. El museu doncs, obrirà les seves portes al públic el diumenge 1 d'octubre, des de les 11 del matí fins a les 2. Per tant, podem fer un cap de setmana complet de visites culturals. Divendres, el tema de l'església, i el diumenge, el museu. I aquesta setmana sovint pràcticament s'acaben els actes. Repassem alguna cosa de la propera setmana, així és una mica en pinzellada?
Doncs sí, avançar una mica ja pel cap de setmana que ve, que s'inaugurarà l'exposició de les fotografies dels participants del concurs aquest de la Festa Major, i restarà oberta del dia 6 al dia 15 d'octubre.
El 6 o el 15?
El 15 d'octubre, sí. Serà el mateix dia 15 d'octubre doncs, que es farà el lliurament de premis tan esperat.
Que se'm lliurarà el primer premi, vols dir subir?
No ho sé, perquè haig de mirar a veure si tinc temps encara d'entregar les fotos, perquè...
Jo aquest any tinc moltes esperances perquè penso que he presentat unes quantes fotos que penso que poden estar entre les tres primeres, eh? I és dolent que ho digui jo, però penso que sí.
300 euros vols emportar?
Estaria bé.
El segon se n'emporta 200 i el tercer 100 euros.
Molt bé.
Bueno, això és per la setmana que ve.
En parlarem més el
cap de setmana, sí.
Què més hi ha a subir per la propera setmana així en plan pinzellada?
Doncs hi ha el sopar commemoratiu del 25 aniversari dels Deixalles 81, que aniran a sopar a la masia de Sant Quirze.
Uh-huh. El diumenge també fan una obra de teatre dintre d'aquests actes del 25 aniversari, i recordar que el cap de setmana que ve és un cap de setmana especial, perquè el diumenge hi han dos actes de magnituds importants. Per una banda hi ha la desena trobada de Sant Feliu, és a dir, tots aquests pobles que es diuen Sant Feliu,
sí, sí.
Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, bueno, Sant Feliu de Pallerols...
Sí, sí, cada any ens trobem i aquest any torna a tocar Sant Feliu de
aquest
Codines.
Aquest any, exacte, una mica el poble doncs, que organitza Sant Feliu de Codines i es faran doncs, moltíssims actes, des del dematí doncs, fins a la tarda, actes des de gegants, una missa especial, es fa un dinar de germanor... En parlarem més extensament sí, sí. El proper dijous i també, aprofitant aquest mateix dia 8 d'octubre, aquest diumenge que ve, hi ha també la segona fira de la carbassa, que l'any passat va tenir molt bona acollida i aquest any em comenten ja que hi ha alguna carbassa de les que vindrà al concurs que ja sobrepassa els 250 quilos. Això és el que diuen els pagesos, que ja saps que també...
Com els pescadors, no?
Sí, també, exacte, també...
Exageren una mica,
però això és una mica el que em comenten. En tot cas, la propera setmana tindrem els carbasseros aquí a l'estudi perquè ens expliquin amb més detall tots els actes que hi han previstos i, a més, totes les coses, doncs, totes aquestes carbasses que tenen preparades.
A veure.
Bé, doncs Subi, fins aquí l'agenda, aquesta agenda que avui hem hagut de fer tu i jo, que la Gemma, doncs, com sabeu, habitualment la fa ella i avui no està al ple i per tant doncs, encara no ha arribat, però bueno, hem repassat tots els actes i ara continuem amb el que consti en acte aquí, el 107.2 de la FM. Passen 13 minuts de les 10 del vespre, estàs en directe aquí al 107.2 de la FM, estàs en directe aquí a Ona Codinenca, en aquest magazín on tractem els temes d'actualitat que es diu Que consti en acte i que doncs, cada dijous, des de les 10 del vespre fins a les 11 de la nit, ens tindràs aquí al 107.2 de la FM. Recordar-te dues coses. Una, que aquest programa es pot tornar a sentir els dijous a partir de la 1 del migdia, els divendres a partir de la 1 del migdia i els dissabtes a partir de les 4 de la tarda. A més, també dir-te que tenim una pàgina web, la pàgina web de la ràdio, que és www.sanfeliucodines.cat/onacodinenca i a través d'aquesta pàgina doncs, pots consultar tota la nostra grella de programació, les notícies relacionades amb la ràdio i, a més, tens l'opció de sentir la ràdio a través d'internet. Aprofitem sovint per saludar els oients d'internet en aquest moment.
Sí, sí, si ens estan escoltant des de l'estranger,
doncs
els saludem des d'aquí Catalunya, des d'aquí Sant Feliu.
Molt bé, sovint. Continuem amb el programa i continuem, abans us deia en el sumari, que doncs, el diumenge passat es va presentar la secció local de la GERC. La GERC, què són la GERC, sovint?
Doncs són la secció juvenil de l'Esquerra Republicana, són les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Aquesta secció ja havia existit aquí a Sant Feliu, però ha estat uns anys que ha estat força parada i ara doncs, hi ha un grup de joves que la tornen a reactivar i una mica el seu portaveu és el Pau Ibars, que és una mica, doncs, com et dic, el portaveu d'aquesta joventut d'Esquerra Republicana, i amb el qual hi hem parlat aquesta tarda per explicar-nos una mica, doncs, quins són els objectius de la joventut d'Esquerra Republicana de Sant Feliu.
Bé, doncs, la JERC de Sant Feliu vam fer aquest diumenge acte de presentació de la secció local, i bueno, doncs, tot va venir arran de que jo em vaig posar en contacte amb la JERC, i se'm va comentar que des de feia un temps ja no hi havia equip de Sant Feliu, i s'havia de tornar a aconseguir, doncs, crear una secció local i que la cosa tingués empenta. I vaig començar a buscar gent que més o menys fos afina, doncs, a les idees en general d'esquerres, independentisme, de socialisme, si vols dir. I, bueno, doncs, els amics que podien ser fins a això, no? I ara, de moment, doncs, som 7 militants, tot i que esperem, doncs, que augmentar el nombre, eh? Estem oberts a qualsevol col·laboració. A nivell d'objectius, doncs, ens hem marcat 3 objectius. El primer és justament això, augmentar en nombre, no? I arribar a tots els joves, i perquè és veritat que hi ha molta gent, molts joves independentistes i d'esquerra, però són del que considerem un independentisme com passiu. Perquè vols dir preguntes què fan per esquerra, què fan per l'independència, et diuen res. No? Nosaltres estem aquí una mica per canviar això, per aconseguir que si la gent creu uns dies, doncs, sigui activa i faci una cosa per aconseguir-ho. De la mateixa manera, doncs, també estem per una mica aconseguir que els partits polítics facin polítiques juvenils al poble, perquè últimament sembla que si ets jove i si tens més de 18 anys encara, però si tens menys de 18 anys i no pots votar, no existeixes. Doncs una mica també pel que estem és per això. Per allà, si els polítics ens donen una mica més de pes i fan donar a part les polítiques juvenils de Sant Feliu. I a nivell de poble, doncs això, difundir tot el que és pensament d'esquerra, pensament independentista, i realitzar també activitats, doncs, per donar a conèixer aquest missatge i per donar una mica de vida al poble. I, en el fons, el que volem és que el poble no segueixi sent com és ara, que els joves no poden fer res, sempre s'ha dit que Sant Feliu no, sempre s'ha marxat fora, estan a Caldes, a Granollers. Doncs bé, intentar que a poc aquestes coses es vagin canviant i es vagin invertint. I el primer acte que fem, doncs, és una botifarrada, el dia 12 d'octubre, botifarrada per l'autodeterminació. Encara no sabem si serà de passos al centre cívic, perquè encara l'estem muntant. Probablement ho farem amb els de la Caldera, que ells s'encarregaran de la part musical, de la part del concert, i nosaltres ens encarregarem de la part de la botifarrada. I, bueno, això encara s'està muntant, s'està lliant, i, bueno, doncs, ben allà tindreu informació al respecte. Res més, dir que això, que restem oberts a qualsevol persona que ens vulgui venir a ajudar, que ens se senti identificat amb les nostres idees o amb el nostre projecte, i que, bueno, doncs, que aquí estem i restem oberts a tot, a tot el poble en general.
Aquestes eren les paraules de Pau Ibars, representant portaveu de les joventuts d'Esquerra Republicana de Sant Feliu de Codines, que ens explicava, doncs, aquesta valoració de com és que, doncs, s'han tornat a reactivar les JERC, i una mica, doncs, aquesta botifarrada que tenen prevista per l'octubre, que ja en parlarem a mesura que ens anem acostant amb dates. Subi, aquesta tarda m'he anat a fer treball de camp. Me n'he anat a la rectoria i me n'he anat a veure mossèn Rossic. Saps qui és mossèn Rossic?
Sí, el nou capellà.
El nou capellà de Sant Feliu de Codines. Sabeu que des de la festa major mossèn Joan el van enviar cap a Manlleu, i la substitució va ser per part de mossèn Rossic. Doncs aquesta tarda he anat a la parròquia, he anat a parlar amb ell.
Encara no viu aquí a Sant Feliu, per això.
S'està traslladant, està en fase de trasllat, i de moment encara està a Castellterçol, i baixa només, doncs,
per a treballar, diguéssim.
Bueno, sí, fer les misses.
Les misses, fer les misses, bueno, treballar, suposo que mossèn treballa tot el dia, no? Però
bé fer les misses. Doncs he anat a parlar amb ell aquesta tarda per una mica conèixer més qui és mossèn Rossic. Anem a sentir les paraules que ens deia, però abans, Subi, deixa'm dir-te que ja sento la Gemma que puja les escales i això vol dir que ja tenim informació.
O sigui que el programa farà un canvi de ritme brutal.
Ens anirem a la informació local referent doncs, a aquest ple municipal que hi havia a l'Ajuntament. Però ara no em desviïs del tema, no em distreguis, Subi, perquè, doncs, com et dic, he anat a parlar amb mossèn Rossic, perquè m'agradaria saber doncs, el nou mossèn de Sant Feliu de Codines, aviam qui és.
Bé, estem aquí a la parròquia amb el que serà el nou doncs, mossèn de Sant Feliu de Codines, mossèn Rossic. Mossèn Rossic, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, doncs la primera pregunta és òbvia. Què l'ha portat a les nostres terres, a Sant Feliu?
Mira, únic exclusivament perquè el senyor bisbe doncs, ha cregut convenient que mossèn Joan, que teniu aquí apreciàveu molt, doncs, l'ha necessitat per una parròquia com és Manlleu, i llavors clar, l'heu quedat sense mossèn Joan i perquè tingués un sacerdot a punt aquí ben a prop doncs han encarregat un servidor que vinga aquí.
Si s'hagués de definir una mica, si hagués de fer una presentació una mica per la que serà la seva parròquia, com es definiria vostè? Qui és mossèn Rossic?
Doncs mira, mossèn Rossic és un capellà doncs més aviat tirant clàssic, però esclar, tots tenen la seva manera de fer les coses, això és normal, però que, tot i ser clàssic, doncs li agraden les coses una miqueta ordenades, però també modernes.
Vostè ve de Castellterçol. Allà s'hi ha passat un grapat d'anys, em comentava abans.
Sí, 18 anys, i aquests 18 anys, doncs, quasi es pot dir que l'activitat principal que hi ha hagut allà ha sigut doncs, reparar tots els... les desperfectes de l'església i renovar-la doncs, ben bé, que es pot dir de dalt a baix, començant per les teulades i acabant doncs, per l'altar i pel presbiteri i per tota aquesta sèrie de cosetes.
Després de 18 anys a Castellterçol, vostè ha deixat empremta al nostre poble veí. Fins i tot em comentaven que havien doncs, recollit signatures perquè no se n'anés.
Doncs mira, això de les signatures és una cosa que m'ha sorprès perquè més aviat jo creia que, doncs, que la gent, doncs, la meva actuació no és pas que els agradés molt, però en canvi doncs, el resultat ha sigut aquest, doncs mira, els hi agraeixo.
Quins objectius es planteja mossèn Rossic per aquí, per Sant Feliu? És a dir, quan ha arribat aquí, que una mica suposo que s'està acabant encara de situar, què és el que es planteja i una mica de dir, bueno, aquests propers anys m'agradaria fer això?
Doncs mira, de projectes pot dir que no tinc cap. Perquè el que veig aquí que hi ha molta gent que fan la feina i la fan ben feta, doncs per tant, a mi em toca aquí uns quants anys, crec només anar vigilant com ho fan, i llavors ja decidirem a veure si veiem d'alguna cosa o alguna cosa s'ha de canviar, no crec per això.
Ha començat ja a conèixer la parròquia?
Doncs molt poc encara, eh? Però vaja, perquè un diumenge no es coneix encara la parròquia. Eh?
A nivell de misses i una mica els procediments doncs, religiosos, continua tot igual com amb mossèn Joan?
Doncs no, aquí hi ha bastants canvis i substancials, com és, per exemple, la missa de cada dia al matí. Doncs aquells que estaven acostumats doncs, hauran de canviar de costums i venir al vespre, perquè s'ha de fer així avui dia, per les circumstàncies actuals. I el diumenge també passa una cosa semblant. La primera missa del matí, que crec que era per allà a les 9, doncs jo tenia intenció de passar-la com havia estat abans aquí, segons crec, i m'han comentat, a 1:15, però també m'han dit doncs, que a aquesta hora de 1:15 doncs, la gent avui dia ja no està acostumada i no tampoc vindrien.
Per tant, doncs, alguns petits canvis que suposo que doncs, tots els feligresos a poc a poc s'aniran acostumant i es aniran adaptant. Doncs bé, només desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa aquí a Sant Feliu i esperar doncs, que gaudeixi d'aquest poble, que suposo doncs, que l'acollirà amb els braços oberts.
Molt bé, gràcies. Sí, espero fer-ho.
Doncs Subi, em comentava amb mossèn Rossic que a Castellterçol havia estat com una sorpresa el fet de que quan se'n va anar, perquè no estaven acostumats, diu que en els darrers 100 anys a Castellterçol només havien hagut 3 capellans, un va plegar perquè es va morir, un altre va plegar però es va quedar allà, i per d'una manera ell era el primer que venia un altre equip i el fitxava, perquè ens entenguéssim,
sí, sí.
Era el primer que li pagava la clàusula de rescisió i que, bueno, que per això havia sobtat doncs, la seva marxa després de 18 anys a Castellterçol.
Déu-n'hi-do. Nosaltres també poc ens ho pensàvem, a Sant Feliu, que vingués un mossèn de tan a prop.
Sí, exacte. Mossèn Joan ha estat 4 anys, em sembla, no va estar massa, i aviam, doncs, mossèn Rossic si estarà molts anys.
No sé,
serà una incògnita. Ho anirem seguint.
Si el seu cotxe pogués parlar, segur que triaria Tallers Lleonard. Perquè a Tallers Lleonard li oferim servei ràpid en totes les seves reparacions i operacions de manteniment del seu vehicle. Som associats a la xarxa de tallers CH Auto. A Tallers Lleonard tenim compra i venda de vehicles de totes les marques, nous i d'ocasió. Vingui a visitar-nos sense compromís i veurà que tenim el vehicle que necessita. I recordi que li busquem el finançament a la seva mida. Aprofiti les importants ofertes en pneumàtics, accessoris pel seu cotxe, revisions de manteniment. Tingui sempre el seu vehicle a punt al millor preu. Vingui a visitar-nos. Estem a la rotonda de l'entrada de Sant Feliu de Codines o truqui'ns al 93 866 1124. Tallers Lleonard, amb CH Auto, cada dia al seu servei.
Depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris. Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem.
Els esports, la cultura, la història, els viatges, l'oci, la política i la gastronomia. Tot a Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Estàs en directe a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM. Us dic ja que la Gemma ja la tenim aquí dintre. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Molt atrafegada, et veig, eh?
Avui una mica.
Us hem de dir que la Gemma ve de fer de cobrir una multitud de plens, perquè sembla que tots els plens es facin el darrer dijous de mes, és una cosa increïble.
La majoria.
I has anat primer al ple de Vigues.
Sí.
I has arribat ara al ple de Sant Feliu i ja...
S'havia acabat, a mi ses dites, que es diu?
Raspadillo. Per tant, avui poqueta informació la que podrem aportar del ple, i alguna cosa que sí que encara doncs, podrem destacar, però poquetes coses les que podrem avui aportar del ple de Sant Feliu.
Del de Vigues, si vols, tot, eh?
Del de Vigues, tot, eh? En tot cas, ho has gravat, per tant, el dijous que ve podrem ampliar doncs, tota la informació d'aquest ple. Que, si tot va bé, ja ho vàrem comentar la setmana passada, el proper ple, el ple d'octubre, si tot va bé, el retransmetrem per la ràdio. No en directe, però sí que el retransmetrem en diferit el dia següent, és a dir, que si el ple és un dijous, doncs el divendres per la tarda el reposarem perquè doncs, tu des de casa el puguis escoltar tranquil·lament i puguis, doncs, aviam, gaudir dels trossos que t'interessin i quan no t'interessi poder-te aixecar i anar a la nevera o agafar algú per berenar tranquil·lament sense molestar ningú. Penso que serà una bona cosa de cara ara doncs, aquestes dates electorals que ja són tan properes doncs, poder retransmetre els plens per la ràdio pot ser una bona iniciativa de cara als nostres oients. I dit això i fetes les presentacions i les salutacions amb la Gemma, saltem de terç i ens anem cap als cants.
Can Pau del Cine, Can Moles, Can Botaret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Malé. Cada dijous aprèn-te un cant.
Vinga, subi, tot teu.
Doncs Can Nicolau aquesta setmana, eh?
Can Nicolau.
Aprofitaré també, doncs, amb aquest cant de cognom Mauri per acabar de rematar la nissaga aquesta, la branca aquesta, aquest cant que he fet durant unes setmanes, que van ser Cana Masovera, el fuster de la Masovera, totes aquestes famílies de cognom Mauri, i a més explicaré els orígens d'aquest cognom, així una mica per sobre, perquè tampoc en sé molta cosa, no? Recordar que...
Ara no et facis el modest, subi, que tu ets expert en això, ja ho sabem.
Bueno, ja ho veuràs. Veure. Hem fet Cala Masovera, que l'iniciador de la nissaga va ser en Joan Mauri i Maria Manyosa, casats l'any 1700, un fadristern, en Salvador Mauri Pedragosa, va ser el fuster de la Masovera, que es va establir al carrer Barcelona, i els seus nets van ser en Pau i en Nicolau, que en Pau va tindre un fill que va ser en Quim Fuster, aquesta branca es van establir al carrer de Sant Joan, i per altra banda en germà del Pau, o sigui un net del fuster de la Masovera, en Nicolau, que era el fadristern, es va establir a la Quintana. Bé, per aclarir-vos d'on ve el cognom Mauri.
Vinga, aclarim-ho.
Potser us posaré més en dubtes, però bueno, jo intentaré doncs, dir, mira...
Clarifica'ns.
En l'estudi d'aquest llibre dels cants es va arribar a trobar uns documents doncs, que demostren que el cognom Mauri és originari de França. Es veu que fins i tot en el Fenollet, que és una comarca veïna del Rosselló, hi ha un poble que porta aquest nom, porta el nom de Mauri, és el poble, és un Mauri. Bé, trobem una Paula Mauri de pares francesos, que habitava ja a Sant Benat al segle XVI. Es va casar a la capella del Remei de Caldes de Montbui l'any 1603 amb Guillem Agnès de Sant Feliu de Codines, que també era fill de pares francesos. Era ella la que es deia Mauri. Aquí, el cognom aquest el perdem, vull dir, no sabem com va parar, fins a Cana Masovera, que ja us he dit que va ser en Joan Mauri, que es va casar l'any 1700 amb Maria Manllosa. Bueno, fins aquí, doncs, a partir d'aquí ho tenim bastant clar com està lligat aquest cognom. En Nicolau, que Can Nicolau va ser a la Quintana, que abans es coneixia com a carrer Sant Pere.
La Quintana es coneixia com a carrer Sant Pere?
Sí, sí, sí.
No ho sabia.
Ara és el de darrere, el Sant Pere.
Sí, el carrer Sant Pere.
És el de la Font de Benet.
El de Can Benet, sí. Que anys enrere feien una revetlla i tot per Sant Pere.
Així abans la Quintana era Sant Pere.
Sí, sí, era carrer Sant Pere. Doncs va ser en Nicolau, un germà d'en Pau, que va ser l'hereu d'aquesta família doncs, que es van establir de fusters a partir de l'any 1800 i van, durant 100 anys van anar siguent fusters. No? Es va establir doncs, a la Quintana, que es deia carrer Sant Pere, sí. I va ser un fill seu, que va ser en Josep Mauri Paré, que a més de fuster, era molt aficionat als ocells. I es veu que tenia tota la botiga, tota la fusteria, plena de caderneres. Sí, tenia tot de gàbies, plena, anava a caçar ocells i millor tenia tot allà ple.
Tot això estem a l'any 1800 i escaig, no?
Sí,
encara?
Sí, sí. De fet, hi ha una anècdota que no surt en el llibre dels cants, però aquí sí que la puc explicar. És que aquest home, en Josep Mauri Paré, el fill de Nicolau, al final de la seva vida es va ferir. I es veu que una part del seu cos li va quedar paralitzada, un braç i una cama, que gairebé no els podia moure. I es veu que tenia un aprenent a la fusteria que, amb una màquina de fer corrent elèctric, que es movia amb una maneta, amb uns fins terapèutics, doncs li donava uns corrents per...
Ah, sí?
Sí, per veure si guanyava mobilitat en el braç i la cama, no? Agafava els terminals i, bueno, anava donant la manivela... i anava donant corrent.
Feia una rehabilitació
sí,
casera, no?
Casolana, sí. Aquell temps ja hi havia una màquina, això era, mira, l'any 1800 i pico. Però al veure que doncs, aquella recuperació no anava endavant, estava igual, doncs van tindre la brillant idea de connectar els cables al corrent elèctric, a l'electricitat. Bueno, veu que van tindre un petit ensurt. Fins aquí l'anècdota, va quedar aquí, i no sé si va prendre molt mal o no, però bueno, fa molts anys.
Que bèsties.
I bueno, no continuarem la branca dels Mauri, però sí que us vull dir doncs, que no, és aquest, no va ser Can Nicolau, va ser de l'altre cantó, d'en Pau, d'en Pau, que el seu net va ser en Quim Fuster, que venen els descendents Mauri que tenim avui en dia, que són en Josep Mauri, Josep Maria Mauri, que era paleta, i en Joaquim Mauri, que viu per allà al carrer de Can Torra, en Joaquim Mauri. El Mauri paleta... Sí. És aquella casa de davant de la travessia, que hi ha aquell balcó que sempre piquen els camions.
Encara en parlarem avui.
Sí, sí. S'ha ensorrat?
Ja en parlarem.
Bueno, doncs, que ho sapigueu, doncs, que el Mauri, els últims descendents de Can Mauri, és allà, el balcó aquell que n'hem parlat tantes vegades aquí a la ràdio, que s'ha ensorrat.
A davant de Can Trista, més o menys.
A davant de Can Trista, sí, sí.
Que hi ha una senyal i tot, inclús de que posa
un triangle. I han provat diverses coses.
Déu-n'hi-do.
Fins aquí la família Mauri.
Ara m'he quedat intrigat amb aquest balcó que m'apunta la Gemma, que ja, bueno, ja en parlarem a les notícies d'aquests balcons.
La setmana que ve començarem amb un cant d'una altra família.
Bueno.
Si en 3 setmanes hem ben repassat aquesta família Mauri.
Molt bé, doncs ja els hem repassat de dalt a baix. Anem a les notícies, que vull sentir això d'aquest balcó que m'explicava la Gemma.
Notícies.
Bé, Gemma, doncs, què és aquest balcó que...
Jo no sé què ha passat en aquest balcó, però avui marxant, a quarts de vuit eren, hi ha com unes, diguéssim, els balcons són de ferro, hi ha com uns pals, no?, també de ferro, que uneixen el dalt i el baix. Doncs n'hi ha uns que estan molt més separats. I jo he pensat, aquests pals estaven tan separats, i just pensar-ho, tot de gent, entre ells membres de la família Mauri, mirant el balcó i senyalant el triangle i mirant-s'ho. Jo crec
que ha passat un camió i ha...
I els ha doblegat una mica la brana del balcó.
I ha fet una mica una rissadeta.
Aquesta vegada no ha caigut el balcó, però que la brana està tocada, segur.
Déu-n'hi-do.
O sigui, ara que ho deies, dic...
Casualitats,
sí. Com ho pensava?
Sabeu què va passar el divendres a la nit? El passat divendres a la nit hi van haver dos incidents, home, que comencen a ser preocupants a Sant Feliu. Que, ostres, Sant Feliu era un poblet allò petit, que semblava que mai passava gairebé res, i portem unes temporades que, déu-n'hi-do, les coses que anem sentint, vull dir que entre atracaments i algun robatori, algun acte, no són molts, però sí que comencen a ser significatius. Aquest divendres a la nit hi van haver uns incidents que segur que tu has vist, perquè són molt vistosos. Van trencar dos vidres de l'Ajuntament. De fet, van trencar la porta de l'Ajuntament i la porta de la policia municipal, la porta del costat. Indiquen que hi havia 5 o 6 impactes de pedres. Podrien ser unes pedrades. I no se saben els... Bé, no es tenen masses pistes sobre els presumptes autors. El que sí és que aquella mateixa nit hi va haver un altre acte que en principi no tindria per què tenir res a veure amb aquest primer, que és un robatori o un intent de robatori, en tot cas, a la parròquia de Sant Feliu. Van forçar la porta de la parròquia, van entrar dintre, es van moure per parts de dintre de la parròquia, inclús m'apunten que inclús al passar se'ls va tombar una pila d'aquestes baptismals i van obrir uns armaris, i el que no van és trobar, doncs, no han trobat a faltar cap objecte, i per tant, doncs, en principi no hi ha cap doncs, dany, només el de forçar la porta. No?
També hi havia vidres trencats a la parròquia, al costat de l'església, aquella porta que hi ha on hi ha les sales de catequesi, tothom que ha fet catequesi deu haver-hi passat alguna vegada, que hi ha tot de vidres, i pel que he sentit a dir jo, van agafar una cadira d'una sala de reunions i la van fer servir per petar tots
aquests vidres.
Per petar tots aquests vidres, fins i tot amb uns vidres que donen a la banda de darrere, que és on hi ha aquella habitació amb els sants. El quarto dels sants. I allà també es van petar els vidres, però no van tocar cap sant, ni es va tocar res, ni tenen constància, potser ni que entressin dintre el quarto dels sants.
Aquí sí que ens apunten fonts oficials de que sí que es tenen algunes pistes sobre els presumptes autors, i que és probable que en els propers dies o properes setmanes es pugui concloure aquesta investigació amb la detenció dels presumptes implicats amb aquest robatori o intent de robatori amb la parròquia. En tot cas, dos fets que podrien tenir relació o no s'ha demostrat, en tot cas de moment són dos fets aïllats, però que sí que, home, sobte que un divendres es calcula que tot això podia passar entre les 3 i les 4 del matí, doncs tot aquest moviment, no? Vull dir que déu-n'hi-do, no?
Sí, home, serà mentida.
Tirar 5 o 6 pedres a la porta de l'Ajuntament un divendres a la nit, aviam, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, al mig de la plaça és un lloc molt cèntric, que és fàcil que et pugui veure algú, vull dir que és assumir...
Sí, sí, la policia per allà...
La policia, exacte. Home, jo suposo que van esperar que la policia sortís a fer un servei, evidentment per tenir via lliure, no? Però en tot cas és un lloc molt fàcil de que et puguin veure, i per tant estàs assumint molt risc.
De fet, el vidre aquell és doble, i hi ha una de les bandes que està trencat per les dues bandes. El de la policia està esquerdat i el de l'Ajuntament està trencat per les dues bandes, que fins i tot hi ha una fusta ara que, bueno, per tapar-ho.
Clar. Bueno, anirem comentant al llarg de les properes setmanes si doncs, es posa fi i es pot trobar la resolució d'aquests dos incidents. Dijous passat, us en recordeu, vam parlar amb mossèn Dalmau, que celebrava el 50è aniversari de mossèn a Gallifa. Feia una pila d'actes, recordeu que els vam estar comentant. Doncs, nois, va caure el diluvio universal. Va ploure, a bots i a barrals, i es van haver de suspendre tots els actes relacionats amb aquest, o bona part dels actes relacionats amb aquest acte que es volia fer a mossèn Dalmau. Cal dir que la Dolors, que està al control tècnic i servidor, vam tenir el valor d'anar al Castell de Gallifa, tot i la pluja, amb el nostre paraigües, aviam si es feia l'espectacle de so i de llum. I tot i que els actes s'havien suspès, mossèn Dalmau va decidir engegar l'espectacle de so i de llum, i tot i la pluja doncs vam poder veure un espectacle que molt, molt, molt bonic, us el recomano, de veritat. Il·lumina bona part del santuari, i doncs, tot combinat amb una locució i amb una música que ho fa molt, molt agradable.
Doncs ens haurem d'informar a veure si es fa altres vegades o com funciona.
Em comenten que és molt probable que aquest dissabte es faci, aquest dissabte a la nit.
Perquè, de fet, aquest diumenge és quan fan el dinar, no?
Aquest dia, exacte.
Fan el dinar commemoratiu del,
correcte, correcte,
dels 50 anys
de mossèn Dalmau
a Gallifa, sí.
I em comenten que, en principi, es podria fer aquest dissabte a 9:15.
Doncs sí, aprofitem recordar-ho ara que no hem pensat a dir a l'agenda.
Correcte.
Que el diumenge hi ha aquesta celebració a Gallifa, una arrossada popular, feien.
I el dissabte, si no plou, si no plou, perquè clar, ja se sap, vull dir que això del temps fa el que vol, doncs hi ha aquest espectacle de so i de llum, que jo us el recomano, vull dir, perquè molt bonic. La veritat és que va ser una sorpresa i els 5 valents que estàvem allà veient l'espectacle, perquè no érem més de 5, doncs ens vam acabar encantats d'aquest espectacle. Gemma, poquetes coses em pots dir avui del ple, no?
Sí, gairebé el primer punt, potser.
El primer punt.
El segon. Bueno, només dic que en el ple d'avui estava previst que el Joan Puig, que és la persona que ocupava el número 4 de la llista del PSC, prengués possessió com a regidor, com a segon regidor del partit del PSC Iniciativa als Verds i com a primer d'Iniciativa, diguéssim. I que realment ha estat així, el Joan ara ja és regidor, això ho sé perquè me l'he trobat sortint del ple i li he preguntat i m'ha confirmat.
Recordem que substitueix la vacant deixada per l'Enric Blancafort.
L'Enric Blancafort que va dimitir per motius laborals, que arrel de la dimissió de l'Enric, tant a la premsa local com a la premsa comarcal, han aparegut diferents cartes dient que si la seva dimissió era perquè no s'entenia amb el seu partit i no sé què, i des del Partit Socialista ens arriba una notícia que desmenteix aquesta malentesa, no?, que deien que hi havia entre uns i altres perquè l'han nomenat portaveu del partit aquesta mateixa setmana en una reunió que es va fer el dilluns aquí a la seu de l'Agrupació Socialista de Sant Feliu, en què es van parlar de com està el partit ara i això, i entre altres coses doncs, van decidir que l'Enric fos el portaveu del partit aquí al local.
Es nota que estem en èpoques electorals i qualsevol moviment que hi ha doncs, és aprofitat per uns i pels altres, ja sigui a través de cartes als mitjans o a través de nomenaments o a través de qualsevol acte doncs, relacionat. No? Està clar que venen unes setmanes interessants i que les seguirem de prop. Vivian, fem algun comerç que tens per aquí amb dansa?
Doncs sí, poques novetats m'han arribat. Mm. El que sí que hi ha un rumor que cada vegada es va fent més ferm.
Rumor ferm, ferm o no?
Ferm, ferm, que fonts ja oficials...
Sintonia, sintonia.
Doncs sí.
Que em fas més por, Subi.
Doncs sí,
fas més por.
Fons, diguéssim, mig oficials, em van comentar que aquest Condis que vam dir que havien, aquest supermercat que havien d'obrir aquí Can Dominguet,
sí,
aquí als Gratxos, es veu que
va agafant color?
Va agafant força, sí.
O sigui que,
sembla que no...
En properes setmanes podríem començar a veure ja moviments?
Això no ho sé, però que el projecte està estudiant és veritat. I el primer dia ho vaig dir així una mica com a rumor... Però es veu que la cosa va en sèrio,
es va consolidar,
no és un rumor.
Per tant, tindríem un altre, un supermercat, d'aquests de... Bé, un supermercat gran.
Sí, com un Bon Preu,
com
una
un
cosa
bon preu,
així.
Un estil així. Sobte que relativament a prop del Bon Preu, no? Que és l'altre potser supermercat,
sí,
gran que hi ha a Sant Feliu.
Sí, sí, l'únic que hi ha, no? Així és gran.
Sí, sí, sí. Sí. I és un Condis, m'has comentat.
Un Condis, sí, sí.
Com el de Vent del Pla.
Com el de Vent del Pla.
Sí, el de Vent del Pla és un Condis, sí.
Bé, en tot cas, Subi, anirem seguint aquesta rumorologia sobre els comerços. Alguna coseta més, Subi?
Res més.
Aquesta setmana poques novetats de comerços.
Potser hi ha alguna novetat que m'ha passat per alt, però bueno, si m'ha passat per alt, la setmana que ve ja ho sabré.
Què m'explica, Gemma de la Pinya, que esteu amb aniversari, celebreu aquests 25 anys?
Doncs sí, però a part d'això, són a Madrid.
Què vol dir Madrid?
Són a Madrid, mira. A l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, que també fa 25 anys aquest any i la Pinya n'és membre, doncs ha fet una exposició de revistes comarcals a Madrid I la Pinya és una de les revistes que està exposada i tenim representant, tenim el David Baret a Madrid fent propaganda de la Pinya a tor i a dret.
Carai!
Bueno, això ho han començat avui al matí i durarà fins demà o fins dissabte. Fan diferents congressos amb periodistes madrilenys, també es trobaven amb el Foro de l'Energia, també amb i els visitava també el conseller Nadal, que dius, el tens tot l'any aquí i te'n vas a Madrid a trobar-lo. Bueno, sí, sí. I bé, també hi havia una mena d'exposició a la Sala Blanquerna de Madrid i bueno, era això.
Molt bé, molt bé.
Bueno, una mena de fer difusió de les nostres coses aquí una mica enfora.
Bé, nois, doncs, si us sembla, canviem de terç. Ens queden una mica menys de 15 minuts per repassar, subir les Pinyes. Aquesta secció que hem estrenat aquest any, que és una mica una retrospectiva doncs, en el passat de Sant Feliu, en el passat més recent, estem parlant de 10 anys enrere, 15 anys enrere, 20 anys enrere, a través d'aquesta revista de la Pinya i a través dels seus articles, de les seves fotografies, fem una mica doncs, un repàs a l'actualitat que va ser algun dia actualitat de Sant Feliu. Què ens aporta Subir avui?
Doncs mira, ens anem al número 2, la Pinya número 2, al setembre del 81. Comencem sempre per la número 2 perquè la número 1 no la tinc. Hi ha molt poca gent que la té. Devíem fer una tirada molt curta.
És peça de col·leccionista.
Sí, i a veure, si aprofito doncs, per fer una mena de crida i que si algú la té, la Pinya número 1, i me'n vol fer una fotocòpia, unes fotocòpies, doncs les hi pagaré de bona gana perquè no les tinc, no les tinc. Mira, em diu la Gemma que em l'aconseguirà.
La Gemma, home, tens a la directora aquí.
Ho mirarem, ho mirarem.
Tens a la directora aquí a Subir, home.
No, no, però és que no hi és enlloc, la U.
Hi ha pocs exemplars.
Peça de col·leccionista.
A la biblioteca.
Bueno.
No sé, no sé.
Bueno, Subir, ara tens la 2. Anem pel 2. Bueno, any 81.
El setembre-octubre del 81, perquè sempre anem recordant més o menys a l'època que
estem ara.
Doncs hi havia una fotografia que ens porta records de l'Hom de la Paciència, allà entre el poble.
A l'Hom de la Paciència?
Sí, sí, hi havia, ja que hi havia aquell hom, hi havia el Banc de la Paciència.
El Banc de la Paciència.
Sí, hi havia el banc, doncs hi havia aquell gran hom.
Un emblema de Sant Feliu, que
sí.
Quan es va fer la rotonda, doncs va haver de saltar aquell arbre que penso que estava malalt ja.
I era mig mort, quedava la soca.
I estava mig mort i d'allò, no? Però un arbre que era un símbol de Sant Feliu.
Un d'aquells arbres més emblemàtics del poble, com és el pi de les Arreletes o era l'alzina de la Font dels Àlbats. I bé, doncs veiem aquest paisatge, doncs, paisatge de festa major, perquè veiem una senyera i una bandera espanyola penjada a la Font de la Diputació.
Any 81,
Això ens faria una mica estrany, això de la bandera espanyola.
Any 81.
I veiem doncs, que no hi ha la rotonda, veiem aquell banc on hi seien a vegades els avis, aquell banc de pedra que donava doncs, cap a baix a Villar, l'home aquell, i a més entre les dues carreteres, la de Caldes i la de Riells, hi havia una caseta d'obra. La recordo haver vist tota la vida. Abans que
sempre havia estat allà.
Sí, sí. Aquest escrit que està sota aquesta fotografia doncs, fa una mica, doncs, una mica no, alaba una mica d'aquest arbre, no? Comenta que és una gran màquina, una gran eina de transformar doncs, l'aire en oxigen, no? Que és una gran, i que, bueno, que estava, aquest arbre era allà abans que hi hagués la carretera, que hi hagués la font, que hi hagués doncs, la plaça i que tot, no? Vull dir que aquest arbre doncs, era més antic que tots nosaltres.
Un emblema. Estem fent un repàs a la història més recent del nostre poble, la història de Sant Feliu. Ens anem a l'any 84, setembre del 84.
El número 18 de la Pinya, a les entrevistes de codinencs originals, trobem en Déu Gràcies Bustamante, un drapaire de Sant Feliu de Codines.
Era una secció... Gemma, aquesta secció ja no hi és, la codinencs originals.
Jo sempre he apostat que s'hauria de recuperar.
Pues mira, deixem la idea, aviam si la recuperem. Codinencs doncs... originals.
Perquè hi ha perles, aquí.
Sí, sí, doncs el desaparegut Déu Gràcies Bustamante, en aquell moment tenia 75 anys, ens comentava doncs, que havia nascut a Sant Andrés, a Santander, va arribar al poble l'any 30, i que havia anat per voluntari a la guerra doncs, per defensar un govern constituït legalment. I bueno, en tornar de la guerra, com que van perdre, doncs, es va passar 3 dies a la presó de Sant Feliu, va anar després cap a la de Caldes, gràcies a un guàrdia civil es va escapar d'anar a un camp de concentració, però va anar 6 mesos a la presó de Granollers, a Poblenou, a la Model, li van caure, doncs, va haver una revisió de pena, li van caure 2 anys.
Déu-n'hi-do, quin periple.
Sí, sí, sí.
Totes aquestes persones que malauradament van viure la guerra i que van viure doncs, aquesta postguerra doncs, en el bàndol doncs, dels nou guanyadors, que malauradament va comportar doncs, tot aquest periple de molts en camps de concentració, altres en presons.
Doncs bé, el fill es veu que bueno, es van anar revisant doncs, aquestes condemnes i li va, bueno, li va tocar una llibertat condicional, però tenia un expedient com a rojo peligroso.
Rojo peligroso.
Posaven el seu expedient. I es veu que una vegada doncs, uns xicots li van vendre uns tubs de plom que eren robats, i bé, quan es veu que la policia va anar allà, doncs, van veure que tenia aquest expedient, doncs, ja se les va carregar perquè era un rojo peligroso.
Rojo peligroso.
No? Al rebre. Ens comenta que una vegada va haver d'anar a missa i que en aquell temps la feien en llatí, això com anecdòtic, no? I en el moment que el capellà va dir Déu gràcies, ell va respondre, què voleu? Déu gràcies.
El Déu gràcies Bustamante. Això era una pinya de l'any 84.
L'any 84, sí.
Estem recordant una pinya de l'any 84. Saltem un any sovint, ens anem a l'any 85 i veiem una foto d'en Pep Parés.
Sí, sí, al València, és el número 83 de la pinya.
Al València.
Feien unes tertúlies que feien doncs, diversos col·laboradors de la pinya que hi havia en aquella època. I bueno, una mica parlàvem de la seva vida, les seves vivències en el món del teatre, i en aquells moments doncs, els santfeliuencs el podien veure en una sèrie mítica que era l'Oliana Molls,
una mena de
detectiu, sí, una sèrie sí. Que era més aviat enfocada a la canalla. Més endavant doncs, l'hem vist fent La Pirena i fent altres coses, però...
Sí, a més ara quan el veus com de director de La Pirena, home... Veus que és un tio sèrio, no? Vull dir, un tio doncs, que el director de La Pirena, un aconteixement sí, important, sí. I se't fa estrany no veure-li aquest passat com l'Oliana Molls?
O el Capitán Siam.
El Capitán Siam va ser posterior a,
sí,
a això.
L'Oliana sí. Molls.
Sí, sí.
Fem un salt subí de pinya i ens en anem...
A la número 48 de l'octubre del 92... Aquí tenim bastantes notícies.
Any de les Olimpiades, les
Jocs Olímpics sí, sí.
De Barcelona ja han passat, i ens trobem a setembre-octubre de l'any d'aquest any 1992. Què passava l'any 92?
Doncs mira, ens parlaven, doncs, hi havia notícies de la Festa Major, perquè encara és recent aquesta època, carrers empurrenats, es veu que havien empurrenat els carrers de la vora del Casal, l'avinguda de l'UCI Santa Cruz, el carrer de l'Ajuntament... I llavors ja, entrant dintre la Festa Major,
sí,
ens parla
tinc
encara...
Tinc curiositat sovint per saber els espectacles que es portaven al 92.
Doncs mira, la majoria d'actes els van fer dintre de l'embalat situat a la Fonteta.
Embalat, recordes l'embalat?
Sí, sí, sí.
Clàssic, embalat.
També te'n recordaràs d'un concert que vam estar junts allà ballant a davant de tot, que era dels Un Papa.
Sí, sí, sí. Es feia aquest any 92, també.
Sí, sí, el grup Un Papa, doncs, que va tocar doncs, tot el seu repertori, que vam disfrutar de valent, i a més, altres versions d'autors anglesos. No sé si te'n recordes, jo me'n recordo bastant d'aquest concert. Era aquells anys doncs, que amb els gegants venien les xarangues del País Basc, que també era bastant...
També era un clàssic.
Sí, sí, sí. La principal de la Bisbal, que encara és
un
clàssic.
Que aquesta agafaràs una pinya de l'any 2047 i veuràs la principal de la Bisbal.
Sí, sí. El Correfoc, de cada any. I us en recordeu d'aquelles festes, aquells balls de confeti amb l'orquestra Monte Carlo?
Sí, un
aquells músics, quina canya que ens fotien, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí
quina
sí.
Canya, tu.
Aquell any subi hi havia espectacle. Què es va portar d'espectacle?
Va vindre l'Àngels Gunyalons amb l'espectacle Memory.
El Memory, també, un sí, clàssic. Sí. L'Àngels Gunyalons, que estava doncs, promocionant aquest espectacle, eren els anys d'esplendor de la Gunyalons, i venia a Sant Feliu a fer aquest Memory. Què més es feia en aquesta festa?
Llavors, si us en recordeu, era aquells anys que s'anaven amb les xarangues cap al Parc Usart, sí. Això el dissabte a la nit, i allà es repartien sardines, ous ferrats i cervesa.
Sí senyor, sí senyor.
Això es va fer uns quants anys també.
Uns quants anys.
Sí, sí.
Tota la comitiva, les dues del dematí, cap al Parc Usà.
A la zona esportiva també vam anar a veure els focs artificials, el castell de focs.
És veritat, ara estem acostumats a veure'ls a darrere l'Ajuntament.
Sí, allà al camp de futbol. I llavors el ball de confeti com a fi de festa amb l'orquestra Cimarrón i Tren de la Costa. Em sembla que això va ser el diumenge. Va ser el diumenge com a fi de festa que es feia abans el ball de confeti. Després va passar el dissabte i, bueno, i fins ara que em sembla que s'ha anat perdent el ball de confeti.
Aquell any 92 també sovint es parlava de les escales d'allà del Mut.
Sí, sí, es veu que havien acabat d'arreglar les escales de Camp Mut. Es veu que bueno, han quedat força bé perquè encara es conserven. Tot i que fan una gran pendent.
Sí, perquè jo aquestes sí, sí. Pendents que fabriquen, i ara també en fan, i qualsevol poble que vas fan aquestes pendents, que penses, si aquí té que baixar algú amb un cotxet,
sí, sí, sí.
Que s'agafi, perquè és impossible baixar per aquí
amb una
cadira de rodes, ja no et dic. Però vull dir, tan sols amb un cotxet, que n'hi han agrapats de mares amb cotxets, penses, és que no sé per què les fan aquestes rampes, sincerament.
Sí, sí, comentaven aquí la pinya doncs, que menys mal que dalt de tot de la rampa havien fet un banc per reposar, per si pujaves, i que, bueno, que ara no sé si ningú s'havia atrevit a baixar amb el cotxet. Clar, amb el nen petit.
Ningú, des de l'any 92 ningú s'ha atrevit.
També va ser el primer any que els 3 dies dels cingles de trial doncs, no van poder pujar per aquelles escales, que normalment hi feien una zona, pujaven per allà, i aquest va ser el primer any doncs, que no van poder fer aquesta zona al mig del poble.
Una altra cosa que no es va poder fer va ser la fira, no?
Sí, ens comentaven doncs, la junta de la fira que per falta de suport dels industrials i comerços del poble doncs veien obligats doncs, a deixar-la de fer, i fins i tot doncs, la junta va presentar la dimissió. I bueno, ens comenten que l'any que ve segurament doncs, no tindríem fira perquè no hi havia
prou suport.
I també comenten doncs, que a veure si que dintre d'un any es podia fer, però no, la cosa ja es va acabar. Passem a l'11 de setembre, una notícia que, bueno, a part de la Diada, es veu que aquí a Sant Feliu es va celebrar aquell any 92 el primer aniversari del centre cívic de la Fonteta d'aquí. Es veu que es van fer uns balls de saló, sardanes, i va vindre la copla, la principal del Llobregat. I bueno, fins aquí doncs, les notícies de l'any 92.
Déu-n'hi-do, les coses que passaven a Sant sí. Feliu aquest any 92, i que nosaltres setmana rere setmana intentem repassar-les, intentem doncs, tornar a fer una mica de memòria, intentar doncs, tirar la vista enrere, i a través d'aquestes revistes, d'aquesta publicació, doncs, que aquest any, com bé dèiem, celebra el 25è aniversari, doncs, fem una mica un recull de les coses. És bonic recordar, eh?
Sí. A partir de la setmana que ve, segurament aquest mes d'octubre, faré doncs, memòria d'actes passats, doncs, més o menys vaig una mica seguint l'època de l'any que estem, setembre-octubre, però tiraré una mica més cap aquí. Ara he fet l'època més primera, doncs potser tiraré més de cara als 90 o així.
Molt bé.
Un futur no tan llunyà.
Un futur no tan llunyà.
Un passat.
Sí. Un passat no tan llunyà, sí.
En tot cas, anècdotes boniques que dijous rere dijous, aquí el que consti en acte, mirarem d'anar-les repassant. Bé, nois, resten ja 3 minutets per arribar a les 11 del vespre. És moment ja que anem posant el punt i final a aquest programa d'avui. Donar les gràcies a la Dolors, que ha estat entre el control tècnic. Subir el proper dijous amb més cans, més pinyes, comerços, més notícies.
Sí, sí.
Senyoreta Gemma.
Amb algú del Play tot.
Amb algú del Play tot, que suposo que ara doncs, escoltaràs la gravació i podràs doncs, extreure les conclusions d'aquest ple d'avui. La setmana que ve, ja us ho he dit abans, tindrem els carbasseros, l'associació de volataires Els Boines Negres, que són els que organitzen la segona Fira de la Carbassa, perquè ens parlin una mica d'aquest acte que tindrà lloc el proper diumenge a Sant Feliu, un acte que està començant a agafar ja certa fama dintre del sector pagesístic català i que es preveuen doncs, visites de pagesos de diferents indrets de Catalunya amb carbasses, que t'ho deia abans, t'ho he dit sovint, de més de 250 quilos. Tela, una carbassa de més de 250 quilos. Doncs tot això ho podrem veure el proper diumenge, aquest no l'altre, aquí a Sant Feliu de Codines, coincidint també amb la trobada de Sant Felius. La veu que us ha parlat ha estat la de l'Àlex, esperem que us ho hagi passat bé, i el proper dijous, aquí, al 107.2 de l'FM. Us deixem amb Feliu Ventura i fins dijous que ve.
Carrer, trobar la mateixa gent, tu dolar com un gos perdut a la porta de casa, entrar al mateix bar, seure on solíem junts i entre converses de fum la cervesa de sempre. Em queixe però sé que no vull dir tornar a la meua ciutat, deixar l'estació de tren, visitar l'antic hospital i la plaça Sant Jaume, pujar al vell veret, passejar al veret avall, veure a la Font del Lleó, a prop d'on vaig néixer. Em queixe però sé que no vull diferent. passejar pels menuts carrers de la xativa que més fui, emblanquinats i amb balcons forjats amb els segles. Voldria tornar a obrir la finestra que duc al pit, deixar entrar els sons d'una música lenta. Em queixé però sent que no vull